potser ens hem vist pel carrer. Avui sóc l'encarregat de fer les presentacions. Primer us presentaré o us recordaré alguns temes que teniu aquí a l'aula d'extensió i després us presentaré a la conferenciant que teniu avui, que us parlarà de les línies de Nazca. Doncs bé, m'han dit que us recordi que teniu la visita guiada de l'exposició de Carles Casagemas, exacte, el dijous 11 de desembre al matí, que diu que encara queden algunes entrades. Ah, ja no en queden. Ja està, esgotat, fora, liquidat. I després un altre a continuació, accés a altres exposicions, però no, si ja està tot el peix venut, doncs... Ah, l'hora de sortida, d'acord. Pels que sí que teniu entrada, l'hora de sortida, aquí posa que seria a les 8:45 del matí, sortida d'Arenys de Mar amb autocar davant del Calissai i tornada a les 13:30 del migdia. Preu 12 euros. Els que encara millor de pagar, si és que algú ha de pagar. Molt bé. Dit això, doncs anem al tema d'avui, que seria una xerrada molt interessant, espero que us agradi molt, i és sobre les línies de Nazca. Segurament n'haureu sentit parlar o n'haureu vist algun documental o potser amb sort algú fins i tot les ha vist en directe. Doncs avui per parlar de les línies de Nazca tenim una doctora, la doctora Ariadna Baulenas, que tot i la seva joventut doncs ja és doctora, el jovent puja fort. És doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista en el món inca, es coneix el Perú molt bé, ha estat treballant i excavant al Perú, per tant és una persona ideal per fer aquesta xerrada, una xerrada que crec que us agradarà molt. I a més la doctora Baulenas doncs, és una gran arqueòloga. I repassant el currículum que teníem doncs, hem vist que ha estat excavant no només per casa nostra, no només a Girona, a Lleida i diversos racons de Catalunya, sinó que a més ha anat una mica més enllà, s'ha anat fins a Sicília, s'ha anat fins a Síria, s'ha anat fins i tot, doncs, com dèiem, fins al Perú a excavar, ha codirigit diverses expedicions, té moltíssimes publicacions i assistències a congressos i ponències, per tant, repeteixo, tot i la joventut, doncs, tenim aquí una gran experta. I a més, doncs, actualment està a punt d'encetar un projecte nou, que no sé si podem desvetllar-lo, sí, un projecte que és una associació, un centre de divulgació de la cultura precolombina o americana en general, que estarà, suposo que a partir del gener, febrer, doncs, ja en marxa a Barcelona. I a més també s'assessora d'un nou museu que també està a punt de crear-se, que és el Museu de les Cultures del Món, on abans a Barcelona també, on abans estava el Museu Barbier Müller, que potser també l'havíeu vist, doncs ara s'ha reorganitzat i es crearà aquest nou museu i ella és l'assessora científica de la part andina d'aquest museu. Per tant, doncs, veieu que teniu al davant doncs, tota una gran experta en aquest tema i ara mateix ja us deixo amb ella, jo ja no dic res més, que espero que us agradi molt i fins la propera. Gràcies.
Bé, en primer lloc, gràcies a tots per ser aquí, als organitzadors per haver pensat en les cultures americanes antigues per fer una conferència i en Felip per les generoses paraules. No sóc tan jove, ho semblo més del que sóc. Però bé, avui parlarem de les línies de Nazca, però parlarem una mica més que de les línies. Les línies, en realitat, i aviso ja ara per no decebre ningú, no sabem què eren, després veurem algunes hipòtesis i algunes idees, però perquè ningú es decepcioni quan arribi el moment, mai podrem estar en la ment dels Nazca, per tant, probablement mai sabrem exactament què pensaven quan van construir les línies. Però bé, intentarem aproximar-nos al màxim a conèixer la cultura, la societat, que era Nazca, perquè més enllà de les línies té molts elements fascinants i espero que us interessin tant com m'interessen a mi, per exemple. Abans de començar, només un petit incís, hi ha una convenció que diu que la cultura Nazca s'escriu amb S. Si busqueu per internet, tant la podeu trobar amb S com amb Z. Amb Z és el nom del lloc, la vall de Nazca, que en peruà sona exactament igual que si fos amb S, però la cultura en si, si ho volem fer correcte, l'hem d'anomenar amb S, d'acord? Bé, primer ens hem d'ubicar una mica cronològicament. La cultura Nazca es desenvolupa en l'intermedio temprano, que es diu. La història del Perú es divideix en tres grans fases, que són els tres grans horitzons. Un horitzó és quan en tota una mateixa zona s'extén la mateixa cultura. Si pensem en el Mediterrani, per exemple, l'imperi romà, quan tot el Mediterrani era romà, és un horitzó. Val? Llavors, al Perú hi ha tres grans horitzons, l'últim és l'Inca, el període Inca, com que tots coneixeu, i entremig d'aquests períodes d'homogeneïtat cultural hi han diferents desenvolupaments regionals, és a dir, petites cultures que conviuen. És el cas de la cultura nazca, que conviu, per exemple, amb la cultura moche al nord del Perú, que no sé si n'heu sentit parlar, però és una altra cultura espectacular, que s'han trobat unes tombes increïbles, no? Que a vegades se les anomena el Tutankamón del Perú. La cultura nazca s'inicia a l'entorn del 200 abans de la nostra era, abans de Crist, i és hereva, però també contemporània, és a dir, s'escindeix, se separa d'una cultura que s'anomena la cultura paracas. Algú li sona la cultura paracas? Més o menys. La cultura paracas és coneguda pels farcells funeraris, perquè porten uns mantos, uns teixits immensos que s'exposen en els principals museus del món, i els nazca el que són és una part dels paracas que es van independitzar, val? I s'acaba cap al 800 després de Crist, quan apareix la cultura wari. La cultura wari és una d'aquestes d'un horitzó. Tots els Andes hi trobem la cultura wari. Val? Després parlarem de com s'acaba Nazca, perquè també és un tema interessant. Però de totes maneres, el pleno apogeo de la cultura és entre el 400 i el 700 després de Crist. I bé, situats en el temps, ens hem de situar en l'espai. Nazca es troba al Perú, al continent sud-americà, i és important parlar de la geografia del Perú. Normalment les introduccions de totes les cultures inclouen explicar primer com era l'ambient, i sol ser una part una mica pesada, però en aquest cas és molt important perquè l'ecologia determina totalment la vida al Perú. Probablement, quants de vosaltres heu estat al Perú? Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. La resta, quan pugueu, aneu-hi. Normalment, quan pensem en el Perú i no el coneixem, pensem immediatament en els Andes, en les muntanyes, no? Per tant, ens imaginem un país totalment muntanyós. En realitat, això no és del tot cert. Al Perú s'hi distingeixen tres tipus d'àrees principals, una de les quals és la serralada dels Andes, sense cap mena de dubte, però la majoritària, per exemple, és la selva amazònica. El Perú té més selva que cap altre tipus d'ambient. Aquí tenim un mapa de la cultura del país. Tot això d'aquí, tota aquesta franja groga, tot això és selva amazònica. Exactament igual que la que trobem a Brasil, per exemple. A més, passa una cosa curiosa, i és que els Andes pugen molt de cop i la selva també. Per tant, es produeix el que se'n diu la ceja de selva. Ceja, perquè com les celles estan per sobre els ulls, doncs és la selva que està per sobre de la selva. És a dir, que la selva puja cap amunt i això fa que, per exemple, tots coneixeu Machu Picchu, si més no de fotos, i per estar a 3.000 metres d'alçada hi ha molta vegetació. Això s'explica precisament perquè passa aquest fenomen tan curiós, que és que la selva puja cap en amunt. Val? Però anem al tema que ens ocupa, perquè la tercera part del Perú, el tercer tipus d'ecologia, és la de la costa. La costa és desèrtica. La costa és aquesta franja que trobem aquí, que fixeu-vos que en alguns punts és molt estreta, pot fer uns 30 quilòmetres, en altres és més ample, fins a 200, però és una petita franja totalment desèrtica. Les imatges que veieu al costat són fotos de la costa peruana. Segurament la de dalt de tot, si...
Es veu bé?
Sí. La de dalt de tot, si ja us dic, mireu una foto del desert del Sàhara, s'ho creurà tothom. Val? Si us dic una foto del Perú, segurament costarà més que la gent se'n faci una idea. Val? Doncs aquesta foto correspon a la part aquesta d'aquí, del nord, la costa nord, on les condicions són exactament iguals que les del desert del Sàhara. Val? Aquesta foto d'aquí, en canvi, correspon a la costa sud, que és precisament la que ens ocupen a nosaltres. Nazca s'ubica això, a la costa sud. La costa era desèrtica, d'acord. Llavors, com s'hi podia viure? Mireu, en primer lloc, perquè el mar, sabeu que el Perú toca amb l'oceà Pacífic, però en la part en què l'oceà toca el Perú s'anomena Mar de Grau. El Mar de Grau és un mar especial, també, perquè té la corrent de Humboldt, que, tot plegat i resumit, seria: el mar del Perú és molt més fred que la resta del món. Això fa que sigui molt ric. Hi ha molts tipus de peixos, hi ha molts tipus de mol·luscos, per tant, només vivint de les coses del mar ja t'assegures una bona dieta. Però, a més, a part de l'explotació del mar, també es poden explotar els rius. La franja aquesta de la costa la travessen una cinquantena de rius. Al nord, per exemple, la cultura moche de la que us acabo de parlar, el que va ser canalitzacions. Val? I a través de canalitzar l'aigua dels rius va aconseguir poder cultivar el desert. Ara bé, la costa sud és una mica diferent. Per què? Doncs perquè els rius van secs la major part de l'any. A més, l'índex de pluviositat, és a dir, quan plou, doncs si suméssim tota la pluja que cau en 2 anys, tindríem mitja hora de pluja. És a dir, un terreny àrid, àrid, àrid. Llavors, com es va fer per poder viure en aquest... Això són els puquios. Per tant, els nazca van poder viure gràcies a l'aprofitament del mar i també a que amb aquest sistema van poder cultivar la costa desèrtica. Els nazca tenien una capital, que era Cahuachi, que és la imatge que veieu projectada. Cahuachi és el que s'ha conegut com el centro ceremonial hecho de barro más grande del mundo. Sabeu que tothom qui té un jaciment és el más de no sé dónde. En aquest cas, aquí hi ha un petit debat, perquè hi ha Caral, que és la ciutat de barro más antigua del mundo, no? Que també està al Perú, ells són la más grande, no? Llavors aquí hi ha una mica de debat. Però la veritat és que sí, Cahuachi ocupa 150 hectàrees. Val? Per tant, imagineu-vos, no només van aconseguir poder viure al desert, sinó que a més van arribar a crear una capital de 150 hectàrees, que de seguida és dit. L'estat que va en un italià, porta 30 anys excavant-hi, es diu Orefici, i en té per 2 o 3 vides més. Normalment els edificis no es veuen perquè és desert, val? Però fixeu-vos que des de l'aire es poden veure perfectament on hi ha muntanyetes. Val? Al Perú no hi ha piràmides, el que hi ha són plataformes escalonades, que ve a ser el mateix però sense punta dalt. És a dir, van fent plataformes, cada una és més petita i per tant queden tot de graons. Val? I a dalt de tot és pla, perquè a dalt de tot s'hi col·locava el sacerdot, l'especialista religiós. Val? Llavors, normalment a davant hi havia una plaça enfonsada. Val? Per què? Perquè així, el sacerdot estava dalt de tot, però la gent que assistia a la cerimònia no és només que estigués a peu, sinó que encara estava més a baix. És una manera molt clara de diferenciar, a veure, qui està dalt i qui està baix, literalment. Val? Nazca era una societat teocràtica. Què vol dir això? Que qui governava eren els especialistes religiosos. Això no ens ha de sorprendre, perquè en l'antiguitat religió i política no anaven diferenciades. De fet, no oblidem que aquí religió i política estan diferenciades, suposadament, des del segle XVIII. Val? Per tant, en aquells moments qui tenia el poder polític i tenia el poder religiós. Val? Però a més és una societat guerrera. I això ho sabem, primera, perquè s'han recuperat moltes armes, molts tipus d'armes, i perquè la major part dels edificis, els principals, estan rodejats per grans muralles. Per què muralles? Per què guerres? Doncs perquè no oblidem que estem parlant d'un territori desèrtic i, per tant, la lluita per l'aigua és la lluita per la supervivència. Vale? Aquestes són les dues principals estructures de Cahuachi. La de dalt és la gran piràmide i el de baix el gran temple. Fixeu-vos que l'obsessió pel gran és important. La de dalt de tot està construïda sobre un temple del 4500 abans de Crist. Val? No, abans del present. Del 3000 abans de Crist. Per tant, és la idea aquella de sempre recuperar els mateixos llocs on hi ha hagut religió i tradició sagrada. De fet, sabeu que la majoria d'esglésies medievals d'aquest país s'han aixecat sobre basíliques paleocristianes que al seu torn s'han aixecat a sobre de temples romans, no? És la idea de jo m'apropio de l'espai religiós. I de fet això, els que heu estat al Perú, el Cusco es veu molt clar. Hi ha un gran convent, que és el Convento de Santo Domingo, i està aixecat ben bé a sobre del gran Templo del Sol Inca. Val? Per tant, és la manera de dir jo m'apropio també dels déus. Si vols venir aquí a resar els teus déus, resaràs en els meus, que són els que hi ha ara. Vale? Doncs fixeu-vos que això ja passava el 400 després de Crist. Un temple en el món antic i sobretot en el Perú era molt més que un temple, no era un lloc on s'anava a resar. Incluïa també espais de producció, de textil, residència per viure i llocs evidentment dedicats a l'espiritualitat que no només eren el gran temple. Què vull dir amb això? A Cahuachi s'han trobat molts llocs on s'han enterrat ofrenes. Es creu que Cahuachi era com el centre on peregrinaven tots els grups de la cultura nazca per anar a ofrendar els déus. Val? De manera que trobem petits dipòsits amb tot d'objectes de culte, des de teixits a ceràmica trencada expressament perquè servís per l'ofrena, instruments de música, en veurem alguns. Val? Per tant, és un temple que és un concepte que va molt més enllà, eh? És com una petita ciutat cada temple. I el tema dels enterraments. A veure, la cultura nazca, això pot semblar curiós, però la cultura nazca es va descobrir abans de descobrir cap jaciment nazca. Mireu, a principis del segle XX, Max Uhle era un investigador, un arqueòleg alemany, que treballava al Museu de Berlín. I va descobrir que hi havia un tipus de ceràmiques que les havien portat del Perú, però que no eren de cap de les cultures que ja es coneixien. Llavors va dir, això és una cultura nova. Clar, llavors va fer falta trobar a veure d'on venia, on era aquesta cultura. I va ser més tard que es van trobar els primers assentaments i els primers enterraments nazca. Val? Sobretot són els enterraments el que han permès conèixer millor la societat. Llavors, fixeu-vos. Els enterraments nazca sempre eren en habitacions quadrades o circulars a sota terra, aquí la veiem descoberta, però tot això aniria tapat amb estores perquè es reaprofitaven. Mal? Si enterrava un i quan es moria el següent el posaven al costat. Vale? El clima aquest desèrtic tan sec fa que hi hagi un procés de momificació natural. És a dir, que tu deixes un cadàver al mig del desert i es conserva, no es fa malbé. Val? De manera que això fa que tu puguis enterrar avui a una persona i al cap d'una setmana a una altra tornar a obrir la tomba i tornar-li a posar perquè no hi ha cap problema. Val? A més, el que ens permet és als arqueòlegs tenir una gran font de coneixement, perquè evidentment es conserva tot i per tant els estudis que podem fer són fantàstics. La imatge que en queda doncs, probablement no és tan agradable com en altres casos. Fixeu-vos, els nazca eren enterrats, es feia una cistella de vímet, un cistellet de vímet, i se'ls posava ells a la gatzoneta, val? Llavors se'ls vestia i se'ls hi feia tot un fardo, aquí s'ha anat perdent, però s'anaven posant capes i capes i capes de teixit. I de fet s'ha descobert que entre els teixits més antics i els de sobre de tot poden haver passat centenars d'anys. Per tant, es creu que el anar a posar un teixit a sobre el fardo era una manera com ara anem a portar flors als nostres morts, no? I que, per tant, famílies que s'havien mantingut en el temps, hi havia aquest culte als ancestres que els anaven a portar ofrenes passats els anys. Val? Aquí veieu un exemple on es veu el cistellet de vímet. La conservació dels cossos ens ha permès conèixer molt sobre les seves malalties, sobre els seus hàbits de vida, però a més també ens ha permès reconèixer el que veiem aquí. No sé si us heu fixat que, més enllà de que la imatge pugui ser una mica escabrosa, i prometo que n'hi ha una altra més endavant que és pitjor, però serà l'última, El cap no és, no té forma de crani, val? Està allargat, val? Això és la deformació cranial. El que feien és que en els nens de l'elit, els que es volien diferenciar socialment, doncs en lloc de posar-se un collaret de perles, el que feien és que de petit sabeu que el crani és molt tou i que es pot modelar el gust de cadascú. Doncs el que feien era col·locar-los dues tauletes de fusta ben lligades, de manera que el cap creixia així en vertical. Val? Hi ha una altra tècnica que és el nord, que és fer-ho així, i llavors tenen dues boles aquí, així, també, bé, curiós si més no. Però en tot cas és una forma molt clara de diferenciar-se de la resta de la gent. I això què vol dir? Això vol dir que un no es feia de l'elit, no era noble per el que havia fet durant la seva vida, sinó que evidentment era de naixement, per tant era un model hereditari com en la majoria de societats, fins i tot l'actual, en molts casos. Vale, anem a parlar de la ceràmica, cosa més maca de veure probablement. La ceràmica nazca es caracteritza per uns colors molt vius i perquè la iconografia és totalment plana. No hi ha cap mena de, ni d'ombres, ni de volums, ni de perspectiva, res. I el que també és característic és aquest tipus de nansa, fixeu-vos, que té un nom molt aconseguit, qui se'l va pensar, va rumiar-hi una bona estona, que és de doble pico y asa puente, és a dir, de doble broc i nansa pont. Cosa... No sé si us podeu imaginar per què, però crec que s'obren les paraules. Entre la iconografia hi trobem, són molt habituals, això d'aquí, que són els caps trofeu. Quedeu-vos amb aquesta paraula, perquè anirem parlant, els caps trofeu. Fixeu-vos, representa una cara, no és un retrat, no representa ningú concret, és algo totalment estereotipat. Fixeu-vos que n'hi ha amb els ulls oberts i amb els ulls tancats. I mireu el que té boca, l'altre està en procés de restauració, el que té boca té com dos pals aquí, com si algú li hagués tancat la boca. Després tornarem sobre això. Un altre dels motius és la balena assassina, o l'orca mítica, que esclar, té un nom una mica rimbombant, però això es deu a que el que porta la mà, potser no es veu gaire bé, bé, el que porta la mà aquí... aquí, i també apareix a les línies de Nazca, i ho porta aquí, és un tumi, que és un ganivet que té una forma així, val? De mitja lluna, i servia pels sacrificis rituals. Val? De manera que l'orca assassina, clar, se l'anomena així perquè porta un tumi de sacrificar. I sobretot el que hi ha molt són representacions d'ocells, d'àguiles, de falciots, de tot tipus d'ocells, de serps i de felins. Per què? Perquè són tres animals que representen els tres tipus de, els tres estats de la cosmovisió, el cel, la terra i l'inframón, que al Perú es diu el món de dins, no és el de sota sinó el de dins. I sobretot el que és molt habitual és els temes vegetals, la fertilitat. Penseu que, clar, viure al desert i cultivar-lo implica estar demanant constantment a la natura, no?, que fertilitzi els seus camps. Llavors són molt habituals els personatges que porten fruits a les mans. Ho veieu? És... aquest personatge representa un guerrer. Si us hi fixeu, porta una pell de felí al cap. De fet, ja més tard, entre els inques, també és habitual, hi havia una festa, que el que feien era, quan els joves es convertien en soldats, passaven a l'edat adulta, llevaven, tal com ho diu les cròniques, leones desollados en la cabeza. No són leones, perquè al Perú no hi ha leones, aquest és el llenguatge dels cronistes, però té a veure amb que el felí, no, el jaguar, l'otorongo, tal com s'anomena al Perú, era l'animal que representava la força. No? Llavors, un guerrer, no, si anava com mig disfressat de felí, doncs se suposava que tenia tota la seva força. I la música és molt important. Aquí veiem un senyor tocant una antara. Una antara són les flautes de pan, aquelles flautes típiques del Perú, que tenen no sé quants brocs. que no només s'han trobat representacions de músics, sinó que també s'han trobat les antares trencades i dipositades ritualment en els jaciments, per exemple. Lo del costat, el que demostra, bé, és un exemple d'un tipus d'iconografia. Hi ha dos tipus d'iconografia. Fins ara tot el que hem vist és molt fàcil d'interpretar. Això és l'estil nazca monumental. Però hi ha l'estil nazca prolífer, que és d'un horror vacui impressionant, que és difícil de poder reconèixer alguna cosa. Ara mirarem el dibuix, però què diríeu que és això? És un tambor. És un tambor, però està de cap per avall. Val? Per què? Perquè servia perquè tu t'asseies i te'l posaves entre les cames i llavors tocaves així. I aquest és el dibuix que hi ha en el tambor. Fixeu-vos que, bueno, costa, trobar-hi gaire representacions i ara us donaré algunes pistes per reconèixer alguna cosa. Aquí trobem un personatge que sembla que voli. El veieu? Vale. Això d'aquí és la Mascai Pacha, que és com una corona, un emblema de poder. I llavors portaven una nariguera a davant la boca. Per què servia? Doncs servia bàsicament, primer perquè era un element de poder, no? Igual que portar unes grans arracades o una gran corona, però a més es creu que tenia a veure amb el fet de que així parlaven, vibrava una mica, però a més no podies llegir els llavis. De manera que era una manera de fer-se-lo interessant, per dir-ho d'alguna manera. Quan parlava el gran sacerdot o el gran senyor, no? El que feia era com que se sentia la veu sense saber si realment parlava ell o parlaven els déus o a veure qui parlava. Val? L'altre dia veien el partit, un partit de futbol, jo no en sóc gens fan, però em vaig fixar que tots feien així quan parlen. Ah, mira, han agafat la idea. Probablement en aquell moment no era perquè les càmeres de televisió no sapiguessin què deien, eh? Llavors, aquí tenim aquest personatge. I una vegada identificats aquests dos elements, fixeu-vos que aquí en tenim un altre, aquí en tenim un altre, val? La Mascai Pacha i la nariguera, i llavors tots aquests apèndics que acaben amb caps de serp. Val? El que voldria que us fixéssiu és, primer amb aquest personatge d'aquí, que està de cap per avall, fixeu-vos que la mà porta una mitja lluna. És un tumi. Us en recordeu que us he parlat del ganivet en forma de mitja lluna? Doncs aquest senyor porta un tumi. I al costat, i això sí que es veu molt bé, hi trobem un cap trofeu. Un cap suelto amb una corda. Sí? Vale. Quedem-nos amb aquesta idea que tornarem als caps trofeu. Llavors és això, la fertilitat era importantíssima, per tant, fixeu-vos, un personatge femení amb el sexe molt marcat, amb aquesta idea de, sobretot, la fertilitat és el que més ens importa. Els pescadors són molt habituals en la ceràmica nazca, pel que dèiem, no? Perquè l'aprofitament dels recursos marins era important també per la supervivència. D'aquest tipus de pescadors n'hi havien d'exposats al Museu Etnològic de Barcelona i n'hi hauran d'exposats al Museu de les Cultures del Món. S'ha d'inaugurar al gener, però podreu anar a veure... De ceràmica nazca n'hi ha força, precisament, i veureu un exemple de pescadors, si hi aneu. Bé, més exemples de ceràmica, d'aquest estil amb llengües allargades, amb la nansa de doble broc i nansa pont. Una vegada més el personatge aquest estrany amb dos caps a les mans. Una vegada més. I aquí un insecte carnívor amb el cap penjant de la llengua. Bé, un dels altres objectes habituals a Nazca són els mates burilados, és a dir, les carbasses vinateres assecades i pirogravades. Aquestes són habituals al Perú al llarg de la història. Però el curiós és que Nazca, i les fotos no són gaire bones perquè és una cosa que s'ha trobat molt recentment i per tant encara no s'ha publicat, són els mates pintats de colors. Val? I fixeu-vos que la iconografia és la mateixa, els ulls i la nariguera aquella que vèiem. I finalment són característics els teixits. Us he dit que Nazca sorgia de Paracas, on els teixits són espectaculars, uns brodats increïbles. Els Nazca, per oposició, van desenvolupar la ceràmica, però els teixits el que feien era que tenien un teixit i hi pintaven a sobre. Vull dir que una cosa elemental, val? Però per què? Perquè venien d'una cultura que ja havia desenvolupat molt els textils i per tant era com la seva identitat. I ara havien de defensar la seva a partir d'una nova manera de treballar. De metal·lúrgia pràcticament no n'hi ha. I ara aquí, si algú és així que no miri gaire, que només m'escolti, o fins i tot que es tapi les orelles, perquè ja us he anat dient diferents cops lo dels caps trofeu. Val? Els caps trofeu els trobem a la iconografia contínuament, però és que resulta que també existeixen arqueològicament. Val? Segurament que si amb la idea de tenir un cap, tots pensarem en els gívers, no? En els caps reduïts dels gívers. Aquests no, aquests era directament el cap d'una persona tal qual. El que feien era, agafaven el cap, li aixecaven la pell, feien un forat a l'occipital i el buidaven. Llavors, col·locaven una resina perquè es conservés millor i tornaven a baixar la pell. Llavors hi posaven un cordill, pel mateix forat on, des d'on s'havia buidat, i llavors amb espines de cactus els hi tancaven la boca i sovint els ulls. Val? Això és realment escabrós, ho sé. I per què servien? A veure, n'hem trobat dipòsits com a rituals. Segons la iconografia, sovint apareixen que els personatges els porten com penjats al cinturó, com si fos una faldilleta. Val? Hi ha moltes hipòtesis sobre veure què simbolitzaven. Normalment es relaciona amb la guerra, no? I algunes hipòtesis diuen que eren els caps dels enemics, perquè així els seus veïns veiessin que goita com han acabat els que s'han posat en contra nostra, i n'hi ha que opinen que és just el contrari, que és un avantpassat que va ser molt bo amb la guerra i que el portaven a sobre com una manera d'heredar també aquesta força i aquesta potència. El que sí que no ho sabem, no hem pogut conèixer quin és el motiu. El que sí que sabem és que el que no són, són súbdits. O sigui, hi havia una hipòtesi que deia això eren els pobres mig esclaus, no? Que els castigaven i se'ls penjaven aquí perquè tothom tingués molt clar què és el que estava bé i què és el que estava malament, no? Però això s'ha demostrat que no, perquè fixeu-vos en aquest d'aquí, ho veieu que té el cap allargat? Vale, això és de formació craniana, és a dir, és un personatge de l'elit, no és un don nadie. Val? Per tant, probablement té més a veure amb el culte als ancestres que no pas amb el càstig o la violència. I dit això, ara sí, arriba el moment de parlar de les línies de Nazca. Les misterioses línies de Nazca... Un segon. Just abans de pujar al tren, casualitats de la vida, hi havia una persona que portava un bolso de les línies de Nazca. De fet, he estat a punt de dir-li a veure si venia aquí, però no ha pujat al tren, per tant, he evitat fer el ridícul de la meva vida. Però era això, era un exemple de les línies de Nazca. I posava, era en castellà, em sembla, les enigmàtiques línies de Nazca, no? A veure, misterioses, enigma, sí, perquè com us deia abans, no sabem exactament què són. Ara, podem començar a descartar les teories aquelles que parlen de que han vingut els extraterrestres i han construït les línies de Nazca. Aquesta és una idea que, malgrat que no tingui cap mena de solidesa i que fins i tot pot arribar a fer riure, hi ha molta gent que s'ho pensa. I per tant és un fet que molta gent es creu que no l'han fet els humans. Val? En part també ve vinculat perquè si us fixeu en aquest dibuix d'aquí, aquest dibuix se l'ha conegut amb el nom de l'astronauta. No? Per tant, tot ajuda a pensar que són éssers d'un altre planeta. Avui veurem que no, perquè en realitat fer una línia de Nazca és el més fàcil que existeix. Val? Això sí que sorprèn. I de fet algun dia proposaré de fer línies de Nazca Plaça Catalunya perquè tothom pugui veure que realment és molt senzill fer les línies. D'entrada hem de començar desmentint tòpics. O sigui, nosaltres les línies de Nazca que coneixem són aquestes que són figurades, val? Que tenen forma d'alguna cosa que nosaltres podem reconèixer. Sí, aquest és un tipus de línies de Nazca, però són les més minoritàries. Per tant, els dibuixos són el que hi ha menys. Val? Només un breu incís, les fotos que us passo, les grans, no es veuen perfectament, però és perquè us he volgut posar fotos originals. Així és com es veuen des d'una avioneta. Val? De tant en tant us poso una imatge al costat on es veu més clar que està tractada la imatge, però és perquè una mica veieu la idea. Llavors aquí veiem un ocell molt clarament. Una aranya, però fixeu-vos com, a part de l'aranya en si, el que veiem és un munt de línies, i línies stricto sensu, línies. Les seves dimensions fan que no estiguin pensades per ser vistes, val? Només es poden veure des de l'aire, i a més és això, si us hi fixeu s'entrecreuen entre elles. Per tant, l'objectiu de que siguin maques no era un objectiu. Molta gent es pregunta com és que tenien tanta feina si igualment no ho podien veure. Ens veieu de pensar que els mantos paracas, per exemple, dels que parlàvem abans, un sol manto portava 3.000 hores de feina i servia per anar-lo a posar a la tomba embolcallant un mort. Per tant, tampoc no ho veia ningú. La idea aquesta de que les coses maques han de servir per ser vistes, no? És una idea, en el fons, molt occidental. No sé si heu vist mai els budistes tibetans, no? Que fan aquells mantres amb guix, que també fan unes coses estupendes, uns dibuixos increïbles, no sé quantes hores de feina, i quan acaben ho llencen i comencen un altre. No? Llavors, la idea aquesta de l'art ha de servir per ser vist, en realitat és un concepte molt occidental. Per ells, lo important no era que es veiessin de cap de les maneres. A la imatge, el que veieu és, això és el que s'ha anomenat el gos, i això d'aquí és l'ampliació d'aquesta part d'aquí amb Maria Reiche. Maria Reiche és una de les grans investigadores sobre les cultures de Nazca, però és una mica perquè us feu la idea de les dimensions que arriben a tenir. I el mono, que és un dels més coneguts. Com es feien les línies de Nazca? Per què dic que era tan fàcil fer les línies de Nazca? Doncs mireu, les línies de Nazca només poden existir a Nazca, perquè en realitat tot es deu a com és el terreny. Nazca, la superfície del desert, té un terra d'un color grisós, però a sobre hi ha tota una capa de pedres d'un color més vermellós. Què vol dir això? Imagineu-vos, no? Tenim un terra de sorra d'un color i tot de pedres d'un altre. Apartes les sorres, apartes les pedres i ja et queda la imatge. Val? Per tant, és tan senzill, entre cometes, com anar traient parts de pedres de tota la superfície. Llavors, els dibuixos també és molt fàcil de fer-los. Per què? Si us hi fixeu, aquest és un bon exemple, sobretot el que hi ha són línies rectes i línies corbes. Si vosaltres teniu això, un terra de sorra i a sobre les pedres, i voleu fer una línia molt llarga d'aquí fins allà, però que vagi recta, com ho fareu? Clavem un pal aquí. Ui, ui. Clavem un pal aquí, clavem un pal allà i tirem una corda. És així de senzill. Amb això ja tens marcada la línia que has de seguir. Per tant, aquesta línia pot fer 2 quilòmetres, si vols. La qüestió és que el fil quedi tensat. Val? Quan volem fer el punt rodó, doncs com quan a col·le no teníem el compàs, no? Agafes un altre pal amb un fil i dones la volta al màxim d'ample que dona. Val? D'aquesta manera, doncs fas el punt rodó i llavors tires una altra línia paral·lela a la primera. Val? Per tant, no és que faci falta grans obres d'enginyeria. Val? És amb un sistema ben rudimentari es poden realitzar. De fet, hi ha una persona, Morrison, que va calcular que per fer totes les línies de Nazca, totes les que existeixen, farien falta només 1.000 persones treballant durant 3 setmanes. Val? Per tant, fixeu-vos, en 3 setmanes, 1.000 persones es poden fer totes. Per tant, la complexitat no és tan gran. I a part, el que dèiem, no, les figurades són les famoses, la de les mans, més ocells, això que és com un bulb, un vegetal, també el trobem a la ceràmica, un vegetal amb les arrels, està tombat. Però en realitat n'hi ha de molts tipus de línies. Les figurades són unes quantes, però les més abundants són les línies rectes, els rectangles i els triangles, i les zones escombrades. Què vol dir zones escombrades? Doncs grans àrees en les quals s'han tret totes les pedres del damunt. Fixeu-vos que aquí es veu molt clar. Val? Tenim un rectangle que el que han fet ha sigut treure totes les pedres de sobre. Val? Les línies. I fixeu-vos com, per exemple, perquè veieu que les figurades eren poques, però a més no eren les més importants, fixeu-vos que aquí se n'ha tallat una. Val? Aquí n'hi havia una que era molt més gran i s'ha retallat. Sovint es combinen les formes geomètriques que se'n diuen potencialment figuratives, és a dir, que poden representar alguna cosa però en abstracte i no coneixem, amb les altres. Val? Fixeu-vos que aquí hi ha uns rectangles que es combinen amb aquesta figura que sí que té una mica més de forma. I llavors hi ha un altre tipus, que són les radials. Per la foto no ho sembla perquè està vist des de l'aire, però aquí en realitat hi hauria una mica de turonet. I llavors el que feien és que quan hi havia una mica de turonet feien tot de línies radials, que baixaven la pendent del turonet. Aquí en teniu un bon exemple de com s'entremesclen totes. Aquestes són les més conegudes, les figurades. I per què servien? Doncs gran pregunta i milers de respostes. Aquí us he posat només alguns dels treballs més científics, les propostes una mica més científiques, i fixeu-vos que ja les primeres propostes comencen el 1947. Les línies es van descobrir amb els vols, amb vols militars, precisament. Llavors ja des del 47 es van començar a fer hipòtesis. Quin és el problema? Que amb una sola hipòtesi has d'explicar molts tipus de línies. Llavors, probablement el que funciona per una cosa no funciona per l'altra. Val? Algunes de les coses que s'han dit és que són camins rituals, tant per peregrinatges, com per processons, com fins i tot per balls. Val? I que seguirien les línies una filera de persones fent com balls i cerimònies rituals. Pels grans rectangles s'ha dit que eren espais de reunió. Val? Llavors, tot això engloba tot un primer grup d'interpretacions, que és la que va en relació amb els camins, processons, danses, val? Llavors n'hi ha un altre que és el que ho relaciona amb l'astronomia. Les idees del calendari astronòmic i de que marquen solsticis, equinoccis i la sortida de determinades estrelles, de moment no s'ha pogut demostrar. Per què? Perquè hi ha gent que l'ha demostrat, però Hawkins i Aveni, que eren dos científics, van demostrar que moltes d'aquestes teories el que feien era interpretar les línies segons el cel, però de l'hemisferi nord. I això és un greu error, perquè el Perú es troba a l'hemisferi sud. Per tant, tu no pots arribar a conclusions de que les línies es relacionaven amb les estrelles parlant, per exemple, de l'estrella polar. No, perquè l'estrella polar es veu des d'aquí però no des de Nazca. Llavors, errors tan garrafals, entre cometes, no, venen donats per això, perquè amb les estrelles, d'estrelles n'hi ha moltes. Per tant, és molt fàcil relacionar línies i estrelles. Val? El que passa que s'ha de fer d'una manera científica. De moment encara no s'ha pogut establir una relació directa entre el cel i les línies. Llavors hi ha tota una sèrie d'investigadors que el que proposen és que està relacionat amb el culte a l'aigua. Sí, és clar, segurament, no? Penseu que relacionar-ho amb la religió, que està relacionat amb la religió és obvi. D'alguna manera o d'una altra, segur. Llavors, clar, posats a triar religió, doncs amb el culte a l'aigua, perquè era realment l'element que més els importava. Val? Ara, com es relaciona realment amb el culte a l'aigua? A part d'això, hi ha hipòtesis de que demostren una matemàtica aplicada molt complexa que nosaltres encara no podem entendre, les teories de que són mapes, són atles... Totes aquestes teories, per ara, no estan demostrades. Llavors, també es diu que és sistema d'escriptura... Bueno, tot el que us pugui acudir a vosaltres, segurament, i a mi, segurament, ja se li ha acudit a algú. Val? Llavors, perfecte, tenim que hi van dedicar-hi un temps a fer unes coses que no sabem per què són. Com podem arribar a saber alguna cosa? Doncs bé, ja us he dit al principi que és difícil arribar a saber alguna cosa. Però el que sí hem de fer és fer-ho d'una manera científica i sistemàtica. I el problema és que fins fa molt poc no s'han fet estudis sistemàtics de les línies de Nazca. Ara tot just estan començant. I us presentaré dos projectes. Perquè veieu que a nivell científic doncs, també hi ha propostes que poden començar a obrir línies. El primer que us explico és de Reindel i Johnson. Si vol passar, va. El que han fet aquests dos investigadors és agafar el mapa de la zona. Val? Això és el mapa topogràfic normal. I llavors hi han dibuixat a sobre els rius. Els rius que en realitat van secs, però es nota el recorregut. Llavors el que hi han dibuixat, aquestes línies blaves, són els puquios. Us en recordeu els puquios, els pous? Vale. Doncs aquestes línies demostren línies on hi ha un seguit de puquios. Llavors a sobre hi han dibuixat els aqüífers subterranis. Val? És a dir, les aigües subterrànies. I fixeu-vos que els puquios es relacionen clarament amb les aigües subterrànies. Per força, si no és un puquio no serviria per res. Llavors hi han marcat les falles. El Perú és un país on els terratrèmols són continus. De fet, el que aquí anomenaríem un terratrèmol, ells allà en diuen un temblor, perquè bueno, el terra tremola, però això ja és normal. No? Quan aquí sortiria les notícies, el que passa allà. No? I això es deu a que la geologia és molt complicada, hi ha moltes plaques tectòniques, hi ha els Andes, no? Per tant, les falles geològiques s'han de tenir molt en compte a l'hora de construir. Llavors ells també les han posades en el mapa. I a partir d'aquí el que han fet és dibuixar-hi els triangles. O sigui, han agafat totes les línies de Nazca i han començat hipotèticament amb els triangles. Si us hi fixeu, els triangles sempre estan en relació amb aqüífers, amb aigües subterrànies. Val? Fixeu-vos que no n'hi ha on hi ha puquios, però n'hi ha molt a prop. Per exemple, aquesta d'aquí es veu clarament que el triangle el que marca és on hi ha l'aigua subterrània, però també pel cantó on no hi ha la falla, perquè si es construeix un puquio aquí, te'n vas cap avall directament. Val? Llavors fixeu-vos que sempre estan en relació a espais on hi ha aigua subterrània i no hi ha falles. Què vol dir això? Bueno, el que ens proposen és que els triangles en realitat estarien marcant zones on es podrien construir puquios. Aquesta és una primera hipòtesi, aquesta és una primera idea, però és la primera que es fa científicament. I per tant el que demostra és que si comencem a investigar les coses una mica més des del punt de vista científic, potser comencem a trobar explicacions. Clar, això de moment només ens explica els triangles. Si acceptem aquesta hipòtesi, que tothom és lliure de creure-la o no creure-la, però si l'acceptem, això només explica els triangles. Ara ja és un punt. Fins ara no havíem arribat tan enllà. Val? Què us sembla? Convenç? Poder una mica més que el tema extraterrestres, no? I aquest és un altre projecte fet per un equip alemany i suís, que aquests encara no han donat cap explicació a les línies, però el que han fet és una cosa tan fonamental, tan necessària, tan òbvia, i que no s'havia fet, que a vegades ens preguntem per què treballem tant els investigadors, no? Que és que el que s'han dedicat a fer és la fotometria, és a dir, fotos aèries de tota la zona exhaustivament, per tal de tenir un plànol de quines són les línies, que això és el que no havíem fet mai. Val? Llavors, fixeu-vos, aquí hi ha la primera foto tal com està presa des de la... tal com són preses des de la mateixa avioneta. Val? Fixeu-vos, això que dèiem, grans àrees d'extensió. Llavors, marquen el que són línies. Això és una imatge immensa, per tant, això que es veu aquí, en realitat són línies petites. Val? Però estan fent tot el dibuix perquè aquí... Val?
Es ve, no es veu res,
No sé si girar-vos l'ordinador. La idea bàsica és que tenim un plànol on hi han dibuixades totes les línies. Les fines, les amples, les gruixudes, les figurades i les no figurades. Perquè d'aquesta manera és com podem començar a saber a veure quines tallen en quines, si hi ha diferència cronològica entre un tipus i un altre, potser simplement que durant un temps les feien triangulars i llavors les feien rodones, no? Per tant, tot això és un projecte que tot just comença, però que sembla que per fi nasca està siguent base per l'interès de, des d'un punt de vista molt més científic. A més, el que han fet també és començar a estudiar els jaciments de la vall de Nazca. Nazca, hem parlat de Cahuachi, la capital, però en tota la vall hi ha assentaments arqueològics. Llavors, ells el que fan és que, amb les fotos aquestes aèries, poden reconstruir perfectament la planta. Bueno, es veu relativament bé. Fixeu-vos... Tot això, aquests quadrats, són els de les cases, són les vivendes. Val? I amb això el que s'ha demostrat és que hi havia una quantitat de població, o sigui, no existien pobles, tot eren pràcticament ciutats. Val? Ciutats amb les cases quadrangulars, senzilles, fetes de tubot, amb una mica d'aïllant a fora, però en realitat ni sòcol ni sostre a dues aigües, el sostre era pla, per què? Perquè no plovia. Per tant, mantenir un edifici de sorra no era cap mena de problema. Val? I llavors, si us hi fixeu, les fotografies aquestes permeten reconèixer els fogars, permeten reconèixer tots els àmbits de producció, de vivenda. I, si us hi fixeu, hi ha un munt de forats. Es veuen? Sí. Vale. Això, lamentablement... no és arqueològic. Això són forats que han fet els huaqueros. El huaquero és com es diu al Perú, els lladres de tombes. Val? Un huaco, una ceràmica, es diu huaco. Llavors el huaquero és el que va robar ceràmiques. Llavors això passa molt a la costa i és que tu veus uns paisatges gairebé lunars, perquè està ple de cràters. I són això els forats que s'han fet per poder treure, per poder robar la ceràmica. Ara està molt més controlat, però és clar, fixeu-vos que us he dit que Nazca es va descobrir per unes ceràmiques que hi havia a Berlín. I clar, a peu no hi havien anat. Per tant, tot això és part de la destrucció que fa que moltes coses no les podrem conèixer perquè s'ha alterat totalment el context. I a més ara s'està començant a estudiar una mica altres coses. O sigui, la ceràmica i les línies s'han estudiat molt, però hi ha aquesta mentalitat de que abans de poder entendre què eren les línies ho hem de conèixer una mica tot. I això és un gravat. Val? Més enllà dels geoglifs, les pedres també gravaven la mateixa iconografia que trobem a la ceràmica, als mates, als textils i a les línies. I ja per acabar, després totes les preguntes que vulgueu. Hem dit que Nazca va començar l'any 200, aproximadament abans de Crist, i es va acabar el 800. Què va passar després de Crist? Gràcies. Per què es va acabar Nazca? No? Nazca era una societat que acabem de veure que tenia una població enorme, que havia aconseguit sobreviure i sobreviure bé, perquè s'havia pogut reproduir, però a més havia pogut dur a terme obres com les línies de Nazca. Què passa amb Nazca? Doncs mireu, en arqueologia, quan de cop s'acaba una cultura, normalment la solució és o hi va haver una guerra o hi va haver-hi un desastre natural. Val? En el cas de Nazca, les idees sobre la guerra són bastant factibles, perquè ja hem dit que els jaciments estaven protegits amb muralles perquè hi havia la guerra del control de l'aigua, per tant és una hipòtesi plausible, i la del desastre natural al Perú funciona sempre, perquè al Perú quan no hi ha un gran terratrèmol hi ha el Niño, no? Quan no hi ha el Niño hi ha un maremoto, per tant és molt fàcil arribar a la conclusió de que va ser culpa d'un fenomen d'aquests. Hem documentat un fenomen del Niño al segle VI. Per tant, podria tenir alguna cosa a veure. Però tot i això, Nazca es manté. I per altra banda, hi ha una cosa molt curiosa, que és que el que trobem és que la Gran Piràmide, aquests grans edificis de Cahuachi, estan clausurats intencionalment. Què vol dir això? Que no es van anar derruint perquè van ser abandonats, sinó que algú es va dedicar a cobrir-los, a tapar-los. Val? Això passa a vegades al Perú. Quan una piràmide ja s'ha utilitzat, ja s'abandona, el que es fa és tapar-la. Però és clar, la casa dels déus no pots permetre que caigui. Val? A més, el que veiem és que Nazca queda com clausurat Cahuachi, però llavors els Nazca comencen a pujar per la muntanya, arriben a Ayacucho i es crea una nova cultura, que és la cultura Wari, que és la que us deia que llavors es va estendre per tot el Perú formant un horitzó. Val? Per tant, els Nazca sembla que van marxar de la costa per anar-se'n amunt. Val? Per què van marxar? Pel fenomen del Niño? No, perquè va ser una miqueta més tard. Aquí hi ha dues hipòtesis i les dues són bones. La primera diu que el fenomen del Niño el que va fer és que va fer caure l'èlit de Cahuachi. Què vol dir això? Hem dit que Cahuachi, bueno, que la societat Nazca era teocràtica, és a dir, que qui manava era el sacerdot, l'especialista religiós. Val? Llavors, l'especialista religiós tenia poder perquè era el que parlava amb els déus. En el moment en què tu vius en una societat en la qual el senyor que mana és el que parla amb els déus perquè tot funcioni, en el moment en què passa un desastre natural i a tu et perjudica i es posa en perill la seguretat, què ha passat aquí? Això és que el senyor que parla amb els déus no els hi ha explicat bé el que nosaltres volíem. Val? Per tant, que el que hi hauria és com una mena de revolta interna, no?, en contra dels seus sacerdots. Per tant, més que el fenomen en si, seria la gestió que se n'ha fet. No? Això sabeu que és un fet. No? El PP va perdre les eleccions no per l'atemptat de l'11M, sinó per la gestió que va fer de l'atemptat. No? És un cas bastant diferent, eh? Però és per posar l'exemple de que el problema és el descrèdit que té el que governa. Si el que governa ja no té línia directa amb els déus, doncs tu busquem-ne un altre. Val? Aquesta podria ser una raó. I això al Perú hi ha diferents societats que s'han acabat precisament per temes així. L'altra és innovadora i a més és molt actual. Que el que diu és que precisament el problema que hi va haver és que va créixer tant Nazca que es va explotar tant el medi que van acabar destruint el medi. És a dir, totes aquestes teories ambientalistes d'avui en dia es poden traslladar a Nazca. Per què? Perquè Nazca era un pur desert, però hem dit que hi havia el Huarango. Us en recordeu que al principi us he parlat de que hi havia algun arbre desèrtic però que hi era el Huarango? Aquest donava fusta. La fusta era imprescindible. no només per construir els canals, sinó per algo tan obvi com per escalfar-se o coure el menjar. El foc és importantíssim en una societat. Si acabes la fusta, llavors sí que per més aigua que tinguis, aquí falta alguna cosa. Llavors el que es creu és que Nazca precisament va superar la dificultat de viure al desert, però la va superar tan bé que va créixer més del que el medi podia suportar. De manera que el que van fer va ser haver de canviar de zona. I això explicaria perquè se'n van anar, doncs clar, de mica en mica van anar reculant, van anar pujant cap amunt dels Andes, on encara hi havia vegetació, perquè la poca que hi havia Nazca, però que permetia la supervivència, s'havia acabat. Per tant... Si aquesta hipòtesi és certa i està bastant ben demostrada, seria un clar exemple de les dificultats que suposa abusar del medi. No? Iniciativa podria fer-ne bandera d'aquesta hipòtesi. I bé, en principi jo ho deixo aquí, però el que vull és que pugueu preguntar tant com vulgueu, si alguna cosa no ha quedat clara, espero que us hagi interessat, però aquí estic.
Molt bé, gràcies perquè ha estat una exposició esplèndida, però gràcies. Em queda el dubte, a veure, per fer uns dibuixos tan enormes, penso que s'hauria de tenir un coneixement de la proporció, o sigui, tenir un esquema i després realitzar-lo. Si eren, o sigui, relativament primitius, no perquè no ho podíem veure des d'un cim, com la primera línia, després de les ales, coincidia, a lo millor se'ls hi hagués anat muntanya amunt. Com podíem fer-ho?
Bé.
Sí, és una bona pregunta. Abans que res, una aclaració, el de veure-ho des de dalt d'un turó, sí que ho podíem fer, però en realitat el terreny és molt pla. Vull dir que és perquè no n'hi havia, de turons. Més enllà dels monticles aquests que hem vist que llavors hi feien línies radials. Els dibuixos que es representen es troben també en teixits. Per tant, es creu que el que tenien era la xuleta del dibuix per seguir la proporció. I per tant, sabien que la línia feien el dibuix en petit sobre una tela pintada i llavors el plasmaven. Val? Primitius no eren. Per què? Les línies de Nazca és això. Sí, és veritat, hi ha una complexitat a l'hora de passar un dibuix petit a un dibuix molt gran, no? Per això que s'ha de tenir la idea de la proporció. Però és que en realitat era molt més complex inventar els puquios que no pas fer les línies de Nazca. Llavors, probablement és que tenim una imatge massa primitiva i no es correspon. Val? Perquè en realitat tenien un sistema d'enginyeria, que els hi va permetre poder cultivar el desert, cosa que ara, Israel, per exemple, s'ha fet amb el gota a gota, no? Però moltes zones són desèrtiques i no s'estan aprofitant perquè no hi ha hagut el sistema. Llavors, un poble que va ser capaç de reconèixer per on passaven els rius subterranis, elaborar el sistema dels puquios, que fa que sigui un riu subterrani, però molt ben controlat, no? Això demostra que hi havia una enginyeria darrere i un coneixement que a l'hora de traspassar-lo a les línies de Nazca fa que el de les línies de Nazca probablement per ells era una petitesa, no? O sigui, és cert, però és això, no eren tan primitius com ens pensem i per més que nosaltres el que ens cridi l'atenció siguin les línies de Nazca, el que ens hauria de cridar l'atenció és, primera com aconseguien fer unes piràmides de 20 metres d'alt que no s'enfonsaven, no? Per exemple, o com es feien els puquios. Doncs és això, la vida al desert al Perú feia molts anys que evolucionava, el 2500 ja tenim piràmides d'aquestes, el 2500 abans de Crist ja tenim piràmides d'aquestes, ja tenim places, per tant hi ha un domini de l'arquitectura absolut i havent-hi el domini de l'arquitectura, doncs el tema de les proporcions de la matemàtica segurament ja anava, ja era part del coneixement que tenien.
Per aquí hi havia alguna altra pregunta? Per aquí? Sí.
Gràcies per l'explicació, que m'agrada molt. Aquestes línies s'han trobat tal qual o han hagut de rehabilitar-les o aixecar... Gràcies.
També és una bona pregunta. Les línies, en realitat, les figurades, això hi ha algun peruà a la sala? No? Sembla que no, eh? Les línies no és que s'hagin reconstruït, però les línies requereixen que es vagin netejant amb el temps. No tant com sembla, perquè és això. A veure, estem al desert, per tant fa vent que mou la sorra. El que passa que és això, com que hi ha la capa de pedres, tampoc se'n mou tanta de sorra. Però sí que es mou una mica les pedres. Llavors, sí que és possible veure amb les línies, amb els rectangles, amb les que no són figurades, com moltes s'han mig esborrat. No? A part que n'hi han de construïdes a sobre, n'hi han que es veu que són més antigues perquè han quedat més tapades. Llavors es creu que mentre funcionaven també hi havia un manteniment, no? Igual que els puquios, que doncs això, les àrees escombrades s'havien de tornar escombrades tant en tant. Val? Llavors, demanava allò dels peruans, però jo un dia vaig dir en una conferència que els dibuixos no, han tingut aquest manteniment. I clar, em va saltar dient, no estàs dient que ens les inventem? No, no. Però sí que hi ha un esforç de conservació.
Alguna pregunta més?
Mira, has explicat molt bé perquè es creu que va desaparèixer aquesta cultura. Però la meva pregunta és per què aquesta gent es varen assentant allà quan en aquell moment podien, en un lloc tan inhòspit, quan en aquell moment podien triar, perquè Perú té moltes zones fèrtils, amb molta aigua, no sé per què es van complicar tant la vida anant a viure en el desert, no? Quan tenien aigua a dojo i terres superfèrtils.
Sí, a vegades et passen les preguntes més elementals, eh? A veure, posa un moment al mapa. En primer lloc, les cultures més complexes documentades al Perú, les primeres que comencen a ser grans cultures, són les que es troben a la costa. Perquè els Andes són molt fèrtils, però són molt verticals. La vida als Andes en si és molt complicada. I els Andes pugen molt de cop. Val? Llavors, per explotar agrícolament els Andes, cal fer tot un sistema de terrasses, no? És el que sempre veiem la imatge del Perú, no? Que hi ha les terrasses, perquè realment és una verticalitat enorme, la pendent és molt forta i per tant o es creen terrasses falses o no hi ha prou espai per poder cultivar. A més, com que creixen tan ràpid, tu et pots trobar que fent 200 metres en l'aire trobis tres tipus de cultiu diferent, perquè són ambients molt diferents, de manera que tu a dalt de tot hi trobes la patata, després ve el blat de moro, després ve la coca, de manera que cultivar els Andes sí que és veritat que és molt fèrtil, però requereix d'una complexitat que és que s'han de dominar diferents tipus de cultius i s'han de dominar això, l'arquitectura, per fer les terrasses. Per tant, la imatge de seria molt més fàcil un altre lloc no és tan fàcil. De totes maneres, tot això s'explica primera. Ens hem de remuntar molt enrere amb l'arribada de l'home a Amèrica. Val? És un tema també de veure si arriba pel nord, arriba pel sud, la qüestió és que arriba. I van arribar per la costa, perquè la costa era la part més fàcil de transitar. No? Llavors, aquí a la costa nord sigui, si ens situem en la història de l'evolució humana, trobem que les societats són caçadores-recol·lectores, val? I van passejant per tot arreu, fins que arriba un punt que descobreixen l'agricultura i s'assenten a un lloc, val? Que és el que passa al Pròxim Orient, que s'assenten entre el Tigris i l'Eufratis, perquè és un lloc fèrtil. Al Perú passa una cosa diferent de la resta del món, que és que l'home es va poder sedentaritzar sense haver descobert l'agricultura, només vivint dels recursos del mar. Val? De manera que les primeres comunitats que s'assenten a un lloc ni tan sols coneixen l'agricultura. I com que s'aprofiten del mar, viuen a la costa. Val? Amb el temps, no? Descobreixen la ceràmica, descobreixen el cultivar, i llavors és quan comencen a crear les canalitzacions, val? A partir dels rius, que sí que venen de tant en tant, sobretot a la costa nord. Llavors, tota aquesta part de la costa, malgrat ser desèrtica, si tu ja estàs acostumat a viure allà assentat, aprofitant el mar, descobrir l'agricultura és un pas més i per tant et facilita la vida. En el cas d'aquí, Nazca realment és un territori exageradament inhòspit. Però és que això té a veure amb que, abans us he dit que els orígens eren com una escissió de la cultura paracas. La cultura paracas és aquesta punta que veiem aquí, que aquí el que hi ha és... Paracas, els que heu estat al Perú, si heu estat a Paracas, ha sigut per anar a veure el lobo marino, val? Que són els mamífers, el lleó marí en català. Llavors allà hi ha molts lleons marins, de manera que aquí, a part d'aprofitar els recursos del mar, també s'aprofitava la caça, la pesca o caça del lleó marí. Per tant, aquí al sud continuava sent un territori inhòspit, però on la vida era molt fàcil, només caçant i aprofitant-se dels recursos del mar. Val? Què passa? La població va creixent i per tant es van distanciant cada vegada més, no? Es va ampliant el territori. I això és el que fa que visquin a Nazca. No? És com una mica l'evolució, a part que és això, que van adquirint coneixements i els van heredant. De manera que els paracas ja coneixen l'agricultura i els nazca diuen, doncs aquí com ho podem fer? No? Per tant, no és que triessin, sinó que realment els llocs que van triar eren uns altres, però es van anar extenent.
Alguna pregunta més? Si li sembla bé, deixem aquí.
Doncs molt bé, moltes gràcies.